És dimarts, per tant, toca endinsar-nos entre les pàgines d'un bon llibre de la mà de les recomanacions que ens fa la Mar Arenaza. Naomi.
Sí, Manel, ja la tenim aquí a l'estudi. Benvinguda, Mar.
Hola, què tal?
Avui m'has dit que ens portes un llibre una mica diferent. Avui sí. De què parlarem?
Bé, us explicaré com ha anat tot. Primer de tot, jo pensava avui fer algun llibre després de l'última vegada que tot era jauja i piticuixa i de més.
I molt d'humor.
Sí, pues fer una cosa més introspectiva, literària, profunda i de més, no? Però el cosmos es va manifestar, no? Jo estava a la llibreria posant els llibres allò a puesto i tal, i arriba un llibre nou que es diu Lenin pisó la luna. La disparatada història de los cosmistes russos.
I dius, ep.
I a mi això, clar, vull dir, jo no tinc ni idea ni el que és un cosmista russo ni que Lenin pisó la luna, que crec que no ho va fer, però bueno. I llavors, doncs...
No ho va fer, perquè m'has estat intentant informar que, de fet, aquest llibre és supernou.
És supernou. És d'una editorial que es diu Rosameron, que fa coses així com molt curioses i xulis, i això, bueno, total. Que és com quan tens una equació que has de despejar la X, no? Que, pues, em vaig posar a despejar la X i m'ho vaig passar superbé, i és un llibre que sembla que parli de coses com molt estranyes i molt llunyanes a la nostra dia a dia, però què va...
Clar, jo de fet m'he llegit la sinopsis i ja la sinopsis és una mica complicada. No saps molt
és
bé...
Estranya.
És estranya. Sí,
no saps ben bé de què...
No saps per on anirà.
Què passa. Sí, sí. Que però això és el guai del coneixement i de conèixer coses noves que dius, bueno, doncs vaig a veure què hi ha aquí, no? Val, primer de tot parlem de l'autor, no? És un senyor que es diu Michel Eltsandnikov, o sigui, té origen rus, segur. I és autor, és professor de filosofia, periodista, assagista i redactor en cap de la Philosophie Magazine, que és una de les revistes de filosofia més importants de França. Uh-huh. I és una revista realment molt xula i molt bona. Llavors, què és el cosmisme, no? Què són els cosmistes? Aquesta gent què? Pues és un moviment filosòfic que va sorgir a finals del segle XIX a Rússia, a la Rússia dels Tsars, no? Que això que dius, anda, pues sí que em cau lluny, no? Vale, un moment, anem per parts, anem per parts. I això és en un moment que hi havia com molts canvis socials a Rússia, no? Que s'estava preparant tot el que arribaria a passar i que culminaria amb el que seria la Revolució d'Octubre del 1917. Vale. Bueno. Llavors, és una curiosa
context,
combinació...
No?
Sí.
Això és context.
Això és context. Però és per entendre, o sigui, d'on surt això i ja arribarem a puesto. I és una curiosa... combinació des del punt de vista així com molt europeu, no? Nostro, entre un misticisme que és molt rus de la seva terra, no? Perquè són extensions tan grans, tot és tan així, que jo crec que ja creus en el que faci falta perquè tot és tan immens que tu no ets ningú. I és aquesta combinació entre aquest misticisme que ells sempre han tingut i que encara tenen, amb un cientifisme que s'estava formant en aquell moment, no? Tot el que és finals del segle XIX i de més. A Dostoyevsky ja hi ha dos llibres principals seus, que són Els germans Karamazov i Les memòries del subsol, que és un llibre supertrist, que ja surten idees cosmistes.
Que és en el que ens centrarem en aquest llibre.
Que és en el que ens centrarem en aquest llibre. I que són dues idees molt bàsiques. Una principal, que és el lema, que és una... Que hi ha, a veure si ara aquí ja tot començarà a sonar a tothom. Que ells creuen que hi ha una forta i molt clara relació entre el que és l'home i el cosmos. Hi ha una interdependència. Val? I es basa en dues idees concretes principals. Un, que tota acció humana té capacitat de transformar la natura i el planeta i, per tant, anar més enllà i transformar el cosmos. I una altra idea principal, que són tots els fenòmens físics que s'esdevenen en el cosmos tenen un efecte sobre la vida humana.
Que per dius, tant, són dependents d'un de l'altre.
Però això passa, vull dir, hi ha una explosió al sol i aquí no ens funcionen els mòbils, correcte. I aquí enviem satèl·lits al cel i embruten no només la nostra òrbita, sinó que queden coses volando por ahí, no? Vull dir que sí, vale, pues aquesta gent ja, abans que passés tota la carrera espacial, ells ja ho percebien. I llavors, doncs, la seva conclusió és que l'exploració i el coneixement del cosmos, el seu objectiu principal és aconseguir la felicitat per tota la humanitat. Estem parlant Rússia segle XIX.
Clar, clar.
Cuidado,
ja
no del Elon Musk. I inicialment era gent com molt estranya, gent bastant marginal, filòsofs, científics, però en aquell context que no és a Londres,
clar,
segle
això és un,
XIX...
és un corrent filosòfic, no? Per tant, interpreto...
Sí. Sí, perquè ho englobava tot, des dels científics fins als pensadors. Hi havia aquesta combinació de tot en tot, que ara es fa com difícil d'entendre, però fins fa poc era així, sí, no? Sí. Vull dir que era ciència i les humanitats estaven molt unides. I, pues, això, que no estem parlant del Londres victorià, no? De, no, estem parlant de la Rússia abans de la Revolució, no? Que encara era com més... que anava una miqueta més com endarrere, no?, en el progrés científic. I llavors, doncs, és com unes idees que s'han anat transmetent en el llibre. L'autor és molt curiós, no us ho perdeu, però fa unes veus biografies dels principals pensadors, a de cada qual més estranya, més estrambòtica.
D'aquesta filosofia, no?
D'aquesta filosofia, però que ara nosaltres creiem en això, creiem que l'acció humana... No és que la creiem, és que estem vivint que aquesta acció humana, no?, en tot el canvi climàtic i tot, té conseqüències, i que aquí, si hi ha una explosió en el sol, no ens funcionen els mòbils. Vull dir que, sí, correcte, no? I això és el que més m'ha sorprès d'aquest llibre, no? Primer de tot, la sorpresa en si, i conèixer coses noves sempre em sembla que és com...
meravellós.
Una passada. Una passada. I que coses que ens semblen tan normals, aquesta gent, sense tenir el coneixement material de les coses, ells ja havien arribat a aquesta conclusió. No? I em sembla com molt xuli i molt curiós. I que realment és una corrent que ha anat passant i que hi posa en aquest llibre l'autor, que no sóc incapaç de pronunciar el nom, però és molt guai. Clar, fa moltes referències a Putin, no? I a moltes coses que a nosaltres ara no ens arriben les notícies, però Putin a tal any va anar a tal ciutat, que és on hi havia el museu de, sobre el cosmisme, fulanito de tal, i que, bueno, va inaugurar no sé què, no? O una ciutat que ara han fet una ciutat especial.
Però creuen molt en aquest corrent encara, a la Rússia actual?
Jo crec que sí, perquè, bueno, hi ha gent que en sap més de la Rússia actual que jo, no? Però vull dir que ells sí que tenen aquesta idea de, de ser una alternativa a Occident, principalment als Estats Units, i que ells poden anar més enllà de tot. O sigui, estan construint unes superciutats que seria com el Cabo Cañaveral, no?, de Florida, pues a Rússia. I ells hi creuen amb això, no? I és la seva gran missió, no? El seu gran objectiu és arribar a ser la superpotència mundial, a part de Xina. Clar, però això és un altre tema.
Aquí ens caldria un altre
però,
llibre.
Sí, sí, sí. I a mi el que m'ha sorprès molt d'aquest llibre és, pues, aquest concepte, que això passi en allà, que sigui una corrent que surti en el segle XIX, que passi tota l'època soviètica, que arribi fins ara i que també lligui amb una corrent anglosaxona super nord-americana brutal, que és el transhumanisme.
Sí.
Què és el transhumanisme? Anar més enllà de la mort, literalment, i lliga molt...
Això amb... lliga?
Jo crec que sí, perquè és el sobrepassar, és que això m'ho he apuntat perquè ho trobo que és genial, sobrepassar els límits naturals de la humanitat.
Però com es fa això?
Mira, vam sortir de les cavernes, i això és anar més enllà més dels enllà. Nostres límits, perquè vam aprendre a utilitzar eines...
Bueno, de fet, la humanitat cada vegada se supera més, no? Pues cada generació estem, supera
estem,
l'anterior.
Estàs en el cosmisme. Ets una cosmista...
Sense saber-ho.
Clar, clar. I diguéssim que els límits, cada vegada que els veiem, pues cada vegada els anem superant.
I no? Es basa en això, no?, aquest corrent filosòfic.
Clar, clar,
per tant, tot el llibre es basa en explicar-nos aquest corrent filosòfic a base de donar-nos un context de la URSS.
De la, sí, abans de la URSS i durant la URSS també, i com això perviu en el temps fins a connectar ara des d'un altre context, que és el context nord-americà, amb aquesta idea, doncs, del transhumanisme.
Complicat.
I ara ve la part de por.
A veure.
Tantan. Acaba el llibre. És brutal, eh? És brutal. Perquè això és molt maco i és molt xulo. Però acaba amb una cita... Però us l'heu de llegir, el llibre. És super divulgatiu, aprens molt, no és difícil. Els noms no te'n recordes, però estan molt bé, perquè tothom és com molt estrany. Però són idees que perviuen encara amb nosaltres, no? I acaba amb un epígraf, o sigui, amb l'inici d'Un mundo feliz, de l'Aldous Huxley, que diu les utopies parecen mucho más alcanzables de lo que en realidad creíamos. Y hoy nos enfrentan a una angustiosa cuestión, ¿cómo evitar su realización definitiva? Perquè a quin tipus de societat estem anant a parar?
Doncs
tothom podrà arribar a ser immortal?
amb això ens quedem, perquè se'ns acaba el temps.
Vale.
Reflexionem i d'aquí dues setmanes portem deures i responem aquesta pregunta.
Vale, però portarem una cosa com més de risa. O
exacte, canviarem una mica el format. Mare Arena, moltíssimes gràcies per venir amb aquesta recomanació diferent, direm.
Diferent, gràcies.
Que vagi molt bé.
Gràcies.
Gràcies a les dues. Nosaltres fem una petita aturada i tornem, res, d'aquí uns segons.